Bé, bona tarda. Benvinguts a aquesta convocatòria de ple extraordinari i urgent, del qual, bé, el primer punt d'ordre del dia, evidentment, haurà de ser l'aprovació d'aquesta convocatòria extraordinària i urgent, però sí que l'urgència ve explicada per la resolució de les al·legacions a un parell d'ordenances, a la de residus i la nova del recàrrec de l'IBI, més que res amb la intenció d'intentar que a 1 de gener es puguin tenir aquestes ordenances ja, diguéssim, en vigor. També hi ha un parell de punts més, que també és una certa urgència, perquè és l'informe de la Comissió Jurídica Assessora i tot el que això implica, que ho vam rebre dijous de la setmana passada. I l'altre és l'adhesió, que ja havíem informat, si no m'equivoco, a la informativa del darrer ple, que possiblement passaria com a punt d'urgència, però com que no vam arribar a l'anterior ple, doncs el portem aquí, que és el tema de l'adhesió a la pèria a l'acord del marc de subministrament dels preus de l'ACM pel subministre elèctric. El primer punt seria l'aprovació de la convocatòria urgent de la sessió, per tant passaríem a votació. Vots a favor d'aquesta convocatòria urgent? Ai, perdó.
Sí, abans caldria substanciar perquè és urgent cada punt.
Ah, vale, he intentat fer una mica de resum.
Cal justificar, perquè puguem saber què hem de votar, hem de justificar perquè és urgent cada punt.
Ah, doncs que pensava que ho havia fet una mica de resum. Val, doncs
no, bueno,
especifico punt per punt.
Les dues ordenances s'entén, que és el que teníem parlat.
Sí, no, i també dir-ho de la Comissió Jurídica Assessora, que vam rebre l'informe.
En el cas de la Comissió Jurídica Assessora, en tot cas, una pregunta és: és imprescindible passar al següent ple extraordinari, pot passar al següent ple ordinari? És que clar, això hem rebut fa 20 minuts i són 27 pàgines. No, si ho teníeu dijous també ho podíeu passar, almenys ho haguéssim pogut veure.
Nosaltres
hem rebut ara.
Sí, sí, el que preteníem, el que preteníem era intentar això.
No sabem ben bé sobre el què. Llavors la pregunta que volíem fer és a nivell jurídic, això és obligatori que passi per ple. Normalment sempre s'havia passat per un ple ordinari. En aquest cas, si s'ha passat per extraordinari i urgent...
Senyor Cienfuegos.
Bon dia. A veure, l'hem volgut passar com extraordinari perquè el dictamen lo que ens diu és que es té que aixecar la suspensió del decret que paralitza el nou calendari laboral. Llavors ja ho tenim, no? Ens aixeca aquesta suspensió i simplement ho passem com extraordinari i urgent per aixecar ja aquesta suspensió, no per res més. No té una afectació, diguéssim, al nou calendari, perquè ja està consensuat, els calendaris ja estaven pactats i ho fem per agilitzar l'aixecament de la suspensió. Per això jo demanaria que sí que accepteu la urgència, perquè no les consideracions, les 24 pàgines, si veus al final, el que te diu és l'aixecament de la suspensió del decret, en aquest sentit. I per això ho passem avui, per agilitzar i per avançar.
Per tant, entenc que no és un tema reglamentari, sinó és un tema voluntari. Vull dir que hauria de passar per un ple i podria passar per un ordinari, però el fet de que passi com a extraordinari simplement és per una decisió que han pres vostès de passar com a extraordinari. No té cap efecte que pogués passar com a ordinari al mes de gener.
L'únic efecte és que podem començar o continuar treballant tal com ho estem fent amb els sindicats i poder ja tirar passes endavant i poder reprendre allà on ens havien deixat davant del que diu l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, bàsicament. És això. Senyor Solanes.
Sí, jo volia fer constar que el dijous passat al ple ordinari ens vau dir que acabàveu de rebre aquest informe. Tant si hi havia voluntat de tramitar-lo com si no, el més fàcil i el més correcte hauria sigut facilitar a tots els membres de la corporació l'informe, poder-lo treballar, poder-lo estudiar, i quan fos un moment oportú no ens hagués vingut de nou qualsevol tipus de punt a l'ordre del dia. Ho trobem totalment improcedent que ens vinguin mitja hora abans 28 pàgines i que el regidor ens digui que no cal llegir-les, que llegim el final i que ja n'hi ha prou. Home, crec que és una falta de respecte pels regidors que intenten fer bé la feina.
No he dit que no ho llegiu, que quedo clar, he dit que podeu llegir al final del dictamen l'última part, que és on diu que aixequem la suspensió. Aquí sí que vull demanar-vos disculpes. Divendres se va enviar a la representació sindical, se va enviar aquest document, i jo, la meva culpa, perquè no vaig pensar de que a vosaltres no se us facilitaria i no vaig comprovar de que no se us hagués facilitat aquesta còpia. Però dir-vos que el divendres al dematí sí que se va enviar a tota la representació sindical de la paeria se va enviar aquest dictamen. Disculpeu-me de veritat l'oposició perquè no vaig caure de que no us havien ficat, si no l'hagués demanat que també us fiquessin, i avui, perquè us feu la idea, a les 12 del matí ens hem reunit amb ells per ja començar a negociar, no?, la implementació d'aquest acord. Vale? Ho passem, simplement, jo torno a repetir, ho passem amb caràcter d'urgència perquè ens donaven aquesta possibilitat de passar-lo avui. Per què? Per agilitzar i per poder negociar i intentar arribar a un acord per implementar-lo ja de cara al 2025, no per res més.
Senyora, si em permet, només per complementar el que ja ha dit el regidor de Recursos Humans de règim intern, la diferència entre la urgència o passar-ho pel ple ordinari de gener de 2025 suposaria l'executivitat de l'acord, el que ho puguin acabar de negociar o ja disfrutar aquest 2025, aquest gener de 2025.
Sí. Gràcies per l'aclariment. Algun comentari més?
L'altre punt.
El fet de que no s'aprovi la suspensió mantindrà aquesta suspensió fins al gener. Per tant, si ara aprovéssim aquesta suspensió, ja podríem començar a negociar i començar a gaudir d'aquestes hores que no han pogut gaudir fins ara, aquestes 70 hores que no han pogut gaudir d'aquest acord, i d'aquesta manera ja podria anar fent aquestes hores acordant-les si amb aquesta suspensió això ho fa efectiu. S'entén? Sí, senyor Bruque.
S'entén perfectament. L'única cosa que demanem és tenir la informació quan toque, o si més no, d'una forma més d'hora, perquè si no tenim la complicitat de que ara estem com en una mena de... Si no ho aproveu, no podrem negociar més d'hora, o no ho podrem fer més d'hora. Ja, és que no és culpa nostra. Per tant, això és cosa més aviat del govern i, per tant, qui no ho va fer correctament en aquest cas, tal com es diu a l'informe, és cosa del govern. Per tant, no ens traspasseu, diguem, la responsabilitat a nosaltres. Per tant, agrairíem que ens prenguéssiu de debò la nostra feina, perquè nosaltres també tenim temps. Alguns treballen fora, d'altres tenen desplaçaments de més de 50 minuts fins a arribar aquí. Per tant, és impossible que algú hagi pogut llegir això correctament i com toque. Per tant, demanem que reviseu més bé l'hora de dir les coses, perquè la pràctica és com una mica de xantatge. No, és que si no aprovem això ara, no podrem negociar. Per tant, hauríeu d'aprovar-ho. No, disculpeu, però això no és així.
No, és una elecció. Poden aprovar-ho o no aprovar-ho. Si s'aprova, podran començar a gaudir les hores aquestes. Si no s'aprova, doncs fins al febrer no les podran gaudir. Doncs bueno, això és una qüestió. Vull dir, no passa res. Ja ens hem... Jo crec que el regidor...
Falta un punt, no?
Perdó, el regidor ja s'ha disculpat. Ja em disculpo jo també per les formes. Demanaria una mica de silenci, si us plau. Gràcies. Ja ens hem disculpat per això, hem explicat el tema de l'urgència i a partir d'aquí vostès valorin si creuen que han de votar a favor o no d'aquesta sessió, d'aquesta urgència fins aquí. I l'últim punt és el de l'adhesió, com bé dèiem, que ja n'havíem parlat, si no m'equivoco, si no em corregeixen, a la informativa de que estava pel caure un acord marc d'aquests de l'ACM pel subministrament elèctric i és el que hem pogut acabar de tancar i el posem aquí. L'urgència, doncs entenc que és doncs, perquè ja sigui efectiu i perquè el lot 1 s'ha modificat, el lot 2 no afecta en res, però això ho haurem de parlar si vostès ho tenen a bé parlar-ho quan toqui el punt. Per tant, a partir d'aquí, algun comentari?
Una pregunta.
Tenim més? Sí, senyor Vidal.
La votació de l'urgència és pel conjunt del ple o és per cada punt? És cada punt que s'ha de justificar o és el...
Bé, en tot cas, jo crec que s'han justificat tots els punts, però se pot votar l'urgència de la sessió si aquesta urgència implica tots els punts. Crec que en aquest cas, igualment, s'ha especificat l'urgència de cadascun dels punts, crec que amb suficient claretat. No sé si amb algú li ha quedat dubte, però inicialment, tot i que l'alcaldessa ha especificat l'urgència de la sessió sense especificar punt per punt, donada la seva petició, crec que després ha quedat clara, no?, l'urgència de cadascun dels punts. No sé si m'he explicat.
De fet, el punt primer és aprovació de la convocatòria urgent de la sessió. Jo entenc que és que s'aprovi la sessió amb aquests punts. No sé si és així o si és que s'ha d'aprovar punt per punt l'urgència. És això, no?
Donat que la sessió en si mateixa és una sessió extraordinària urgent, s'aprova l'urgència de la sessió extraordinària urgent. I, per tant, amb una sola explicació és suficient. No és com en els plens ordinaris on s'afegeix un punt extraordinari urgent i s'ha de votar la inclusió d'aquell punt en un ple ordinari. Per tant, amb el vot de l'urgència de la sessió, automàticament queden aprovats els punts de l'ordre del dia de l'urgència de la sessió. Crec que ara potser sí que m'he explicat una mica millor.
D'acord, gràcies. Val, no sé si tenen algun dubte, algun comentari més a fer. No sé si tenen alguna qüestió més a dir o passaríem a la votació. No sé. No? Per tant, bueno, passem a la votació. Vots a favor de celebrar aquesta sessió extraordinària urgent? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor 8, vots en contra 8, aquí el vot de... Abstencions, perdó, disculpeu. Abstencions, vots en contra 0, abstencions 8, aquí el vot de qualitat de l'alcaldessa. Sí. Sí. Sí, ah, clar, correcte, correcte, sí, 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 sí. Queda aprovada l'urgència de la sessió.
Entenc que no es necessita majoria qualificada per aprovar l'urgència, no?
D'acord, moltes gràcies. Passem, doncs, quan me digui el punt número 2. Sí? D'acord. El punt número 2 és l'expedient 272/2024, aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 13. En aquesta ocasió hem tingut dues al·legacions, una per part d'Esquerra Republicana i l'altra per part de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, que els explicarem. Pel que fa a les al·legacions d'Esquerra Republicana, eren tres. Una era que posava en dubte, diguéssim, la quota fixa d'aquells habitatges que estaven tancats o que estaven buits, però que sí que tenien comptador d'aigua, però no subministrament. Recordem que nosaltres a l'ordenança havíem aprovat inicialment un cost fix de 65,40 euros. Llavors, aquí el que ens aleguen ells és que han fet una sèrie de càlculs que com a grup han considerat repercutibles pel fet de ser fixes i que aquest cost creuen que hauria de ser de 44,69. La segona al·legació és que en la totalitat dels valors presents a l'ordenança es proposa un augment del 8% lineal i els que proposaven era que dos epígrafs de l'apartat 2, les lletres A i E, és a dir, els locals destinats a l'exercici d'activitats professionals i prestació de serveis i els locals de venda al detall, no tinguessin aquest increment del 8% com si tenen la resta d'epígrafs. I, per últim, l'al·legació que feien també, una tercera, que era la modificació del nom, diguéssim, del carnet familiar de la deixalleria, no? Perquè, bueno, pot ser que en un habitatge no siguin unitat familiar, sinó que poden ser companys de pis i demés, i llavors proposava fer aquest canvi de nomenclatura en aquest nom, no? En aquest nom del carnet. Pel que fa a aquesta última de cauria, no s'acceptaria l'al·legació, ja ho hem explicat al grup, perquè nosaltres no som els que posem aquest servei ni tenim competència amb aquest servei, que és de la deixalleria, i aquest nom precisament el posa el Consell Comarcal, i si n'ha de posar algun altre, doncs la modificació tindria sentit per ajustar-se al que han aprovat allà i no que nosaltres haguem d'inventar un nom d'un carnet que no és nostre. Per altra banda, la primera al·legació, que és la que dèiem del cost fix que valoraven de posar 44,69 en lloc de 65,40, aquesta es desestimaria pel fet de que, clar, s'aporta aquesta proposta sense cap tipus d'estudi ni res que alegui per què s'està aportant aquest import i, per tant, no hi ha ni documents jurídics, ni comptables, ni econòmics que avalin aquest import i, per tant, es desestimaria, es donaria per bo els estudis realitzats per la casa, mantenint el 65,40, però sí que, evidentment, en la segona al·legació que tenen, en aquesta de l'augment lineal del 8%, en què creuen que no s'ha de fer aquest 8% amb aquests dos epígrafs, tant a la venda, als locals de venda en detall, com els locals destinats a l'exercici d'activitats professionals i prestació de serveis, tot i que veuran que els informes tècnics no avalen aquesta, bueno, també desestimen aquesta al·legació. Ho hem parlat a nivell de govern, també li hem comentat al senyor Vidal que nosaltres sí que assumiríem aquesta al·legació, tenint en compte de que fem aquesta aposta per aquests tipus de serveis, per aquests tipus de locals de venda al detall, per tant sí que s'estimaria aquesta segona al·legació, tot i que els informes tant de secretaria, la proposta és contrària amb això, com la de cap de recaptació seria contrària pel tema de apel·le a la igualtat de tots o que no cal discriminar a uns dels altres, però sí que nosaltres a nivell polític creiem que pot ser una bona mesura per aquests col·lectius, per aquestes empreses. Això pel que fa a les ordenances, a les al·legacions, d'Esquerra Republicana. Per altra banda, teníem una al·legació també de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, que en aquest cas també n'hi havia tres. Una primera que proposava la substitució de la redacció incorporar un petit text en el que s'especifiqui que es cobre la taxa de residus en base als metres quadrats del local, o sigui, diguéssim, que fan destinació a la venda, no, per exemple, si en una botiga tens aparcaments, lavabos, magatzem i botiga, doncs que només te tributi el tema de la botiga, no? Que el tema de l'aparcament no tributi els metres a la taxa, i per tant això ja és una qüestió que ja s'està fent, l'únic que no s'especifica a l'ordenança, per tant sí que assumim aquesta al·legació i incrementarem amb aquesta ordenança doncs aquest text, val? Per altra banda, sí que exposaven aquesta federació la reducció o exenció de la quota d'escombraries a aquelles empreses que ja tinguin gestors autoritzats. Nosaltres el que creiem que aquesta no la desestimem perquè no... Vale, una empresa pot tenir un gestor autoritzat de residus, però ho tindrà per un residu concret i no pot ser per altres qüestions, com per exemple tindrà l'oficina, imaginem-nos una empresa càrnica, doncs tindrà un gestor de residus, evidentment, pel producte que elabora i pels residus que emet, però segurament també tindrà unes oficines i segurament que també tindrà papers, tindrà tintes, tindrà llapisos i tindrà residus que no estan contemplats en aquests gestors de residus. Per tant, necessitaran també de la nostra, del nostre servei de gestor de residus. A més, que no tenim recursos suficients primer, per saber quines empreses han de tenir gestors de residus i no, quines en tenen i quines no, i llavors això podria caure en un problema de que alguna empresa que està fent servei de la gestió de residus municipal no estigués aportant aquesta taxa i l'estigués utilitzant, no? També hi hauria aquí una mica de greuge comparatiu. Aquesta es desestimaria. I la darrera és proposen una bonificació a la quota per donació de productes alimentaris a entitats sense ànim de lucre per la seva entrega a persones en risc d'exclusió social. Això és una proposta és xula, sí que és veritat que a nivell tècnic hem vist que primerament no hi ha una regulació estatal que pugui afiançar que això es pugui fer d'una manera concreta, de com es pugui aplicar aquesta bonificació i, per altra banda, no, evidentment, això generaria una inseguretat jurídica de no saber, perquè la gent ho entengui, no? Imaginem, per exemple, un restaurant que li queden una sèrie de productes alimentaris que no vol que se li facin malbé, se n'ha d'anar de vacances i això, doncs, en lloc de llençar-ho a residus, que s'ho pogués portar a entitats sense ànim de lucre. No tenim la capacitat de controlar que aquestes empreses ho facin així, quines entitats d'ànim de lucre, com comprovarem que aquests aliments estan arribant amb aquestes persones en risc d'exclusió social. És a dir, no hi ha prous mecanismes ni recursos per poder assegurar que això arribi a la seva fi i, per tant, que hi hagi una exempció o una bonificació d'una cosa que no podem controlar o certificar, no li podem donar llum verda. Per tant, aquesta també decauria. Llavors, no sé si tenen dubtes o què, però aquí a exposició la proposta seria aquesta. Aprovar la primera de la Federació de Cooperatives, les altres dues que decaiguin, i pel que fa a Esquerra, la primera i l'última decaurien i la segona s'assumiria. Paraules, senyora Núñez.
Jo m'estendré en aquesta votació, degut a la manca de temps per poder analitzar la proposta que finalment és la que s'accepta, i també, per tant, m'abstinc.
D'acord, gràcies. Senyor Pla. Gràcies. Senyor Ricard.
Sí, voldríem puntualitzar sobretot l'al·legació d'Esquerra Republicana amb el sentit del primer, del còmput del valor del 65 o dels 44. Sí que és veritat que no hi ha cap estudi, segurament han fet els números, no dic que no els hagin fet, però sí que confio en els tècnics de la casa que han fet aquesta valoració, i en tot cas els convidaríem properes doncs, poder ficar els números damunt de la taula per poder fer aquesta comparativa i poder-ho valorar més endavant. En quant a la segona, de no fer la pujada d'aquest 8%, vam estar parlant-ho internament i també per un tema de coherència política, i ja que el seu dia, ja fa uns anys, jo personalment vaig aprovar que no es fes la pujada al petit comerç, entenent que ja pateix prou, té molta pressió i ja la cosa està prou complicada, sí que és veritat que no soluciona els problemes, però és una petita ajuda que creiem que els permetrà intentar anar tirant endavant i intentar ajudar-los al màxim possible.
Senyor Vidal.
Sí. Bé, diverses cosetes. Una, respecte a les al·legacions que es van presentar per part d'aquest organisme, hi hem tingut accés fa 20 minuts. Per tant, és impossible saber, diguem-ne, quina opinió podem tindre per poder definir quin seria el nostre sentit del vot respecte a aquestes al·legacions. Nosaltres les vam presentar fa 13 dies, les vam passar als grups, no hem tingut proposta vostra fins fa una hora, val? I en aquest cas, aquestes altres, que les haguéssiu pogut passar, ni tan sols les hem vistes. Per tant, hem llegit transversalment a l'última mitja hora, mentre acabàvem de fer-nos creus de com havia desenvolupat aquest ple, el que més o menys hi havia, i clar, és impossible que puguem fer-nos el cas. Només perquè tinguem un detall, no?, de la profunditat que necessitaríem tindre respecte a aquestes coses. Vostè ha dit que quan una empresa té un gestor no tenim la capacitat de controlar-ho. Ho estem fent. Vostè ha signat descomptes. Està a l'ordenança, apartat 2.3, val? Per cada local de residu contactat amb gestor autoritzat per recollir residus generats en la seva activitat. Habitualment són més aviat empreses més grans, empreses que estan al polígon, però els que tenen la seva gestió. Llavors, nosaltres, recordo, quan vam arribar, teníem això, hem entrontollat justament per una relació que ha fet vostè, que és que tots tenen oficina. Evidentment, per això, l'epígraf 2.3 diu, per cada local gestor autoritzat amb recull de residus, pagaran 139,04. És a dir, pagaran l'equivalent, per entendre'ns, a una recollida, com si fos, perquè hi ha la gent esmorze, la gent tira quatre papers, etcètera, etcètera. Per tant, això, que no diguem que sí a una cosa que ens demanen, que representa que estem utilitzant com a paeria de Balaguer des de fa anys, clar, no té sentit, però no hi podem profunditzar gaire més, perquè ho hem llegit per sobre, i aquesta és la que he pescat ara del que m'ha dit vostè. Si s'ha fixat, estava buscant per si trobava l'ordenança el punt on surt. Per tant, això ho tenim aprovat. Per tant, altra cosa és si és complicat, si no és complicat, que aquesta empresa està fent la gestió, si després tira coses a fora, etcètera, etcètera. Evidentment que és complicat, però a l'hora de la veritat ho tenim i s'està aplicant. Hi ha empreses que paguen el mínim perquè se gestionen els seus residus. Mentre aquestes quantitats que vagin fent, ja dic, majoritàriament les que tenim nosaltres al seu moment, si no s'han afegit més, eren del polígon. Per tant, ho notava si aquella empresa del polígon no feia anar la recollida, perquè els contenidors de davant passaven a ser un munt de porqueria, no? Per tant, tu ja mateix li fes un requeriment i en tot cas li podies treure aquesta gestió, però les que hi havia, sí que sempre hi havia alguna cosa, hi havia algun contenidor amb alguna mica de cosa, però s'entenia que fent aquests 139 euros podien fer-ne la gestió i el que sí que no et podies trobar és amb els cartrons, amb les fustes, amb filtres d'oli, que me n'havíem trobat moltes vegades, i altres coses. Per tant, hi ha diverses empreses, i vostè quan ha signat els documents de cobraments, diguem-ne, els ha tingut en compte, que se'ls hi cobre aquesta quantitat de 139 amb el benentès que tenen gestors de residus. Per tant, sobre aquest punt ens és impossible de poder determinar si la resta d'al·legacions que han presentat aquesta gent estan ben resoltes o estan mal resoltes, perquè no hi ha temps material. No ens les han passat anteriorment. Una cosa és passar la informació pel ple, nosaltres vam passar als altres grups les al·legacions, no en teníem l'obligació, perquè al final nosaltres ho presentem al ple i ja farà la seva, però s'entén que tinguin el seu temps per llegir-ho. Ells el que no han tingut és el temps de veure quines són les respostes que han fet vostès. Després, respecte a terminis, el que sap greu és que no sé ben bé per què una de les ordenances va decidir publicar-la al DOC, no? Quan en principi no estava previst dins de l'aprovació de la pròpia ordenança, feia l'aprovació al diari oficial que toqui, l'altra la van fer al BOP. Allò que vam parlar l'altre dia de que s'havien retrasat, no, al BOP se van publicar les dues el 31, va ser la del DOC, que es va publicar més tard, i és aquella la que ens fa fer el ple d'avui, perquè si no ja entràvem dins del termini normal. Clar, vostè m'ha picat fa una hora per dir-me algunes coses, una l'han corregit ara, l'altra respecte a l'estudi econòmic, clar, nosaltres no vam afegir-lo, el tenim fet, no vam afegir-lo, entre altres coses perquè tampoc vam exigir-lo, no hi és. Ho està comprovant ara, al ple d'octubre, a l'informe tècnic, no hi ha l'estudi econòmic de com s'arriba a definir perquè el 55% és cost fixe o és cost variable. Per tant, ens exigeixen un estudi que vostès mateixos no han ficat dins de la documentació quan nosaltres, en tot cas, era una previsió d'un canvi i vostès eren per una aprovació i, en canvi, no hi és. No dic que no estigui fet, simplement a tota la informació que ho he revisat ara no hi era. I en quant al carnet també ja no hi entrarem perquè a l'hora de la veritat, diguem-ne, en quant a noms, en quant a tot això, vull dir, aquí no ha anat com havia d'anar, però ja no hi entrarem. Segurament han degut ser malentesos, per tant ja no hi volem entrar, però realment va ser al revés. És a dir, van acabar assimilant un nom perquè s'havia ficat aquí respecte a l'ordenança, no al revés, com vostè ho ha justificat. No? Per tant, van acabar ficant el nom perquè, com que era el nom, doncs era el que tocava. No? Però en realitat, ja dic, és un tema que no hi entrem, només havíem fet la reflexió respecte que s'està dient de que el carnet ha de ser familiar, amb el benentès de nucli familiar, però nosaltres diem que és per un grup de convivència, per entendre'ns. És a dir, quan tres persones viuen en un mateix pis, pagaran el mateix rebut i és aquell el rebut que serà susceptible de rebre un descompte i, per tant, aquest és el rebut que qualsevol dels tres, tant si són família com si no, podran utilitzar, mentre que altra gent pot ser família i ta germà no podrà anar a abocar a alguna cosa. Per tant, és un per habitatge i per això diem lo del nom. Però bueno, com que sé que hi ha coses que estan bastant avançades, deixem-ho aquí. El nostre vot ha de ser l'abstenció, perquè és que realment, i agraïm la part aquesta del comerç, tot i que ja seguim sense entendre com ho han acabat més o menys justificant, però és que és impossible que per lo que han presentat les altres delegacions puguem decidir, és que és impossible, no hem tingut temps material ni de llegir-nos l'al·legació ni amb prou feines de llegir la resolució de l'al·legació, perquè és que ha arribat això, ha arribat dels altres punts la resta de textos que ja hem dit, per tant és que és impossible, per tant vull dir, ens abstindrem però amb aquesta crítica als terminis, perquè jo entenc que si l'altre havien fet les al·legacions només calia que es passessin i el sentit del vot es podia haver justificat d'una altra manera. Si tots sapiguéssim quines són les altres al·legacions, probablement amb l'explicació que ha fet vostè en tindríem suficient, però és que no sabem quines són les altres al·legacions, només sabem el que vostè ens ha dit i ja dic, i una concreta que és aquesta que he tingut temps de buscar-la, no s'adiu a la realitat de l'ordenança que tenim aprovada i que vostès a més porten una altra vegada d'aprovació en aquest mateix punt.
Aquí, en el cas que deia dels que tenen gestors de residus, s'està aplicant com si fossin com els habitatges buits, que és aquesta quota fixa. Això ja s'està fent. Però aquí el que ens demanaven era una redacció aplicable, doncs, per exemple, paper i cartó, 20%, envases i vidrio, 20%, orgànica, 25%, resto, 35%. No entrava, no al lugar, és a dir, no la podíem assumir, perquè el que s'està fent precisament és ja tenir la quota fixa com si fos un local buit. Sí? Això és el que ens van dir des de recaptació. Jo...
Em sembla que no recordo. Sí, sí, coincidia. Vam ficar el mateix com si fos. Però, bueno, és una coincidència numeral. No, no té... Era una quantitat, 79.
Sí, sí, era com... Ens va dir, ja s'està fent a nivell del que ha de un gestor. Per què? Perquè ens ho passi aquí i tal. Però, clar, potser hi ha empreses que n'han de tenir i no, no ho sabem. No les anem a buscar, aquestes empreses, si en tenen o no en tenen. Hi ha gent que n'ha de tenir i no en té. És a dir, clar, que no... El que ve... registre que té el gestor de residus i tal, se li aplica aquesta quota fixa com si fos un local buit, sí? I el que no, doncs se li passa el subministrament normal, la taxa del residu normal.
És la quantitat que coincideix, no és que se li passi com a local buit, el que passa que per no ficar números nous, suposo que van dir de ficar aquest mateix número. De fet, la llei, que a vegades és molt estricta en algunes coses, implica que totes les empreses n'haurien de tindre. Tothom partim de la base de que aquesta llei és aplicable igualment amb grans empreses que amb negocis petits, no? I moltes vegades, i per això l'èxit de la recollida porta a porta d'envasos i comercial i de paper i cartró, els petits comerços, per tothom surt molt més a compte poder tindre aquest sistema, se recull molt millor, se té tot molt més polit que no pas que en un comerç petitet li facis tindre un gestor i que en un carrer hi hagi 7 gestors diferents que vinguin a buscar i que tinguis tot el dia. No? Per tant, la majoria de municipis se fa aquesta recollida, diguem-ne, de porta a porta comercial, en aquest cas aquí a la ciutat se feia fins ara només de paper i cartró, per a poder, diguem-ne, fer-ho des del punt de vista de les competències que tenim. Si n'estem exclusivament a la llei de residus marca que qualsevol negoci ha de tindre el seu gestor, obviant, diguem-ne, les dificultats i perquè a vegades sembla que només pensin que al món hi ha grans empreses. Per tant, ja no ens ficàvem amb això. Simplement diem que aquest és un punt respecte al que vostè ha dit, que no teníem capacitat per fer el control, que li he dit que allà on estava reglamentada, però independentment d'això, ja dic que és impossible que ens fem capaços ni de l'ordenança ni de la seva resolució per part seva, perquè no hi ha hagut temps material i amb això sí que volem ser molt crítics.
D'acord, gràcies. Bueno, els temps han sigut els que són, avui també hem tingut el temps que hem tingut. Tenim els informes quasi divendres, vam tenir-los, però encara havíem d'acabar de concretar precisament aquest 8% que ha sigut d'última hora, perquè vam dir, clar, no els hi passarem si no tenim... Bueno, els haguessin passat i no seria el què. M'explico? Vull dir que el 8% és una qüestió, diguéssim, de que el govern ha decidit fer-ho, assumir-ho, tot i que l'informe veuran que no ho adaptaria així. M'explico? Ja està. Per part de Junts, senyora Trilla.
Gràcies, Paera. Mira, en el mateix sentit que els altres companys d'oposició volíem, no vull reiterar perquè ja hem parlat sobre aquest tema, però sí que volíem fer valer que l'exercici de l'oposició parteix des d'un estudi de les coses que venim a aprovar o no al ple i, per tant, els terminis creiem que han de complir-se i han de donar la possibilitat de que es puguin estudiar per cada una de les formacions polítiques que hi ha en aquest plenari. Ens unim doncs, al que ha dit la nostra companya de la CUP, el nostre company d'Esquerra Republicana, en tant a aquest estricte terme de la participació a la resta de partits polítics de les al·legacions en aquest cas, en aquestes ordenances, totes dues. Una la vam conèixer a través de correu electrònic perquè Esquerra Republicana ens la va donar uns dies d'antelació i l'hem pogut estudiar i l'altra l'hem conegut fa escassos 20 minuts, bueno, ara ja farà una hora, però certament és difícil doncs, poder fer una valoració completa i rigorosa del que s'estan al·legant per part d'aquesta associació de contribuents. No? De totes maneres, en quant al punt en concret, el de residus, nosaltres el que farem és fer el mateix l'argumentari que vam establir, que vam plantejar al ple de l'octubre, que crec que va ser el ple de l'octubre, quan vam parlar d'això, i és que nosaltres el que fem és negar la major. en tant que qualsevol taxa el que fa és tindre una naturalesa, una quota i un fet imposable, i enteníem, com vam explicar en aquell moment, que vostès argumentaven que el fet imposable, que per nosaltres no existeix perquè no hi ha generació de residus i per tant no hi ha fet imposable, feia que la pròpia naturalesa de la taxa, del tribut, que era la de que s'estableixen una sèrie de mecanismes que paguin, que s'hagi de pagar a raó d'allò que es genera, si no es genera una cosa, doncs no... Entenem que és com un peix que es mossega la cua, no? No té argumentació per nosaltres jurídica suficient per aprovar-ho. I en quant a la quota, doncs, de 65 euros a 45 euros no teníem tampoc la diferència, precisament perquè no hi havia aquest estudi, com s'ha dit, però malgrat tot, com que neguem la major, doncs entrem a fer aquesta valoració. Nosaltres votarem en contra.
D'acord, moltes gràcies. Per tant, aquí entenc que s'han de fer un parell de votacions, si no m'equivoco, si no em corregeixen. Una és per la proposta que portem de resolució d'al·legacions i l'altra és aprovació definitiva d'ordenança, o és només una votació?
No, no, amb una votació és suficient. L'únic que incorporarem aquesta estimació de l'al·legació segona que s'ha esmentat respecte a l'al·legació segona del PAE Jordi Ignasi Vidal i el grup Esquerra Republicana. I la primera de l'altra, queden doncs aprovat definitivament, si s'escau, l'ordenança amb aquestes dues modificacions.
D'acord, doncs posem aprovació l'ordenança fiscal número 13, ordenança de residus de forma definitiva, amb la incorporació de l'esmena segona, aquesta de no aplicar el 8% al comerç al detall i a les petites empreses, i la d'incloure el paràgraf de que només és que només computi els metres quadrats reals de venda. Aquestes dues que s'han acceptat. Per tant, vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada per 8 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions.
D'acord, moltes gràcies. Passem al punt número 3, que també és l'expedient 272/2024, aprovació definitiva de l'ordenança fiscal número 47. En aquesta ocasió hi ha una única al·legació presentada per Esquerra Republicana, que recordem que aquesta és l'ordenança del recàrrec de l'IBI. En aquesta ocasió s'aprova parcialment perquè aprovem el sentit, ho hem estat parlant, però hem fet un nou redactat que creiem que incorpora el sentit de l'al·legació. En aquest sentit, el que proposaven des d'Esquerra Republicana és que el còmput d'aquest termini de 2 anys, que és el que ha de passar en un habitatge buit per a tenir aquest recàrrec de l'IBI, que s'interrompria per l'ocupació de l'habitatge durant un període mínim de 6 mesos continuats, per la transmissió de l'habitatge per causa onerosa, entenent aquelles transmissions que impliquin un pagament o contraprestació a canvi de l'habitatge, i l'acceptació d'una herència havent liquidat els impostos i taxes corresponents. Aquí el que entenem nosaltres és que el que es pretén és que davant d'una compravenda o d'una herència el nou propietari no es vegi perjudicat per el recàrrec de l'IBI que ha pogut ocasionar el propietari anterior, així ho hem vist, que és el mateix. Per tant, el que hem fet és amb aquest redactat de que el còmput de termini de 2 anys s'interromprà per l'ocupació, evidentment, com a mínim de 6 mesos continuats, però jo crec que la clau és l'últim paràgraf que veuran a la proposta de resolució, que és la transmissió d'un habitatge desocupat comporta reiniciar el còmput dels 2 anys per al nou propietari. És a dir, el que nosaltres volem és que es paralitzi, o sigui, que una vegada ha canviat de propietari un habitatge, sigui aquest nou propietari el que comença de zero, que no assumeixi les recàrregues de l'IBI de l'anterior propietari. Per tant, entenem que és el mateix. Hem modificat una mica el text perquè, independentment que sigui per causa onerosa, per herència, pel que sigui, no? Vosaltres ho especificàveu una mica més, amb més paraules representa, i jo crec que amb aquest paràgraf final, que al final la resta, si no m'equivoco, és tot igual, amb aquest paràgraf final queda incorporat doncs aquest reset o aquesta posada a zero davant d'un nou propietari i que no assumeixi un nou propietari el recàrrec de l'IBI de l'anterior. Això seria, llavors s'acceptaria parcialment, s'accepta el fons, però s'ha transcrit de manera diferent. Paraules, senyora Núñez?
Jo continuaré abstenint-me pel mateix argument que en l'anterior votació.
Senyor Pla? D'acord. Senyor Ricard? Senyor Vidal? Sí.
Sí. Nosaltres ho havíem especificat més perquè el que volíem evitar amb el tema de la transmissió és a vegades la transmissió entre empreses del mateix grup. No? És a dir, que realment quan una entitat d'aquestes grans té una problemàtica aquesta, ho passa cap a l'altra i ja està. Per això havíem dit la onerosa, l'herència i sempre amb liquidació d'impostos. Clar, aquí ens queda una miqueta obert en quant a que nosaltres el que volíem evitar és aquesta possible trampa, no? Que aquestes grans empreses immobiliàries, a vegades ens havia passat quan buscàvem pisos, que ara és d'aquest, ara és de l'altre, anar saltant de propietari en propietari, clar, per evitar que això pugui ser, per poder esquivar, diguem-ne, la normativa de l'augment de l'IBI, havíem especificat els altres, sí que estava molt especificat, però justament perquè havíem estat pensant en com evitar que aquests grans consorcis doncs, acabessin canviant el nom del propietari i mai se'ls hi pogués fer cap mena de sobrecàrrega, perquè al final ara és d'aquest nom i ara és d'aquest altre nom. No? I per tant, una mica aquesta era el que buscàvem amb aquesta explicació. Entenem que podia semblar reiteratiu, perquè semblava que ho dies tot, però justament el que no diem era el que era important, no? Que és la part aquesta de les empreses. És a dir, quan una empresa, no, com que no està citat que una empresa pugui ficar canvi de nom, ha de fer una venda onerosa, etc etc. Això està lligat doncs, amb unes plusvàlues, està lligat amb uns impostos, per tant, si pagaven impostos i si realment l'empresa tal s'havia vingut a l'empresa qual, s'entén que els impostos que tindran pel mig seran molt superiors al que pugui ser el recàrrec. No? Per tant, no ho faran per això, per esquivar, però sí evitar el canvi de nom. I aquí em sembla que queda obert encara, diguem-ne, el que una entitat d'aquestes grans que té diverses empreses dins del seu paraigües vagi canviant, diguem-ne, de titularitat els habitatges per anar esquivant, diguem-ne, la normativa que en principi el que pretendria és ajudar a decidir a mobilitzar els pisos, diguem-ne.
Bueno, clar, aquí la clau és això, en el fer papers, si estava en notari d'un propietari o d'un altre. Llavors, això també té uns costos. Clar, aquí què vam plantejar? Dius, clar, que es pogués fer, pensàvem, no? Clar, perquè si hi ha càrregues no es podrà vendre, error. Això ho parlàvem també avui. Això no es merita, el recàrrec de l'IBI no es merita fins a 31 del 12. Per tant, no tindria sentit, per exemple, si jo tinc un pis que fa 2 anys que està tancat, però me'l venc al juliol, fins al 31 del 12 no me passaria en el recàrrec, no? Per tant, no puc saber ara, al juliol, si me l'estic venent, quin recàrrec tindria. Clar, ja me'l venc i ja no tinc aquest recàrrec. El que no tindria sentit és que a 31 del 12 me meriti el recàrrec i li passin al següent que me l'ha comprat. No sé si m'estic explicant, no? El que hi ha a l'agost és el nou propietari. Llavors, meritàvem molt a data de canvi de titular, per a començar i ficar el comptador a zero. Només era per aquest sentit, no sé la resta com ho pensa. Nosaltres creiem, i veig el que vol dir, entenc la diferència, però era la manera de doncs, assumir, diguéssim, el que ens demanaven, que era no suspendre tant i que no computin els dies de tramitació o de més, sinó que el que delimite a qui li toque un o l'altre sigui la data, diguéssim, de compraventa, el canvi de nom d'aquest propietari, que entenem que evidentment hi ha moltes empreses que poden fer això, però segurament hi ha àmbit particular, això no ho veig tan factible de que pugui passar, però bé, nosaltres era assumir aquesta idea reformulant una mica el text, però bé.
Quan diem càrrega no ens referíem a càrrega dins la compra respecte que hagués de pagar l'IBI, que estàvem dient la càrrega en quant a termini. És a dir, realment, si no començàvem el termini zero, qui portava 20 mesos de termini, ara amb aquesta proposta passaria a zero, representa que quan el nou propietari, per entendre's, amb 4 mesos ja hauria incomplert. M'explico? Per tant, no parlàvem de la càrrega entesa, diguem-ne, com una càrrega, diguem-ne, que vas a notari, diu, hi ha aquestes càrregues. No, parlàvem de càrrega en quant a que representa que des d'un punt de vista formal tu acabaves tenint un termini molt més curt per poder mobilitzar el pis respecte al que hi havia. Val?
Clar, no té
nosaltres
sentit.
Ens seguís
sentit.
Quedant el dubte i en tot cas ens abstindrem, tot i que agraïm diguem-li que s'hagi atès, però no ens sembla que quedi prou aclarit per aquesta banda, no? Perquè realment la transmissió, aquestes grans empreses tenen maneres que desconeixem, diguem-li, de transmetre dels uns als altres, veus que canvien tantes vegades de nom que dius és impossible que els costi el mateix que una persona mortal, no? Perquè si valgués això s'haurien afonat totes, no? Per tant, tenen la seva manera de fer canvis i per tant, justament per evitar això havíem fixat en quins casos que eren les vendes oneroses i eren la part, diguem-ne, de les herències, perquè enteníem que això era la part que queda una mica exempta d'aquestes empreses que són les que segurament tenen els mitjans també jurídics per buscar els forats a les normatives i intentar pagar menys.
D'acord. Toque ara per part de Junts, senyora Trilla.
Gràcies. Sí, una mica en el mateix sentit. Nosaltres farem el que vam fer l'octubre, que és abstenir-nos, i és una mica en aquell sentit que vam dir aleshores de que no tenim la informació per saber, per poder discriminar quins propietaris afecten. No sabem si hi ha grans tenidors, si és bancs, etc., o si hi ha particulars que puguin tenir menys propietats. Per tant, la desinformació en aquell moment ens va fer abstenir-nos en el vot i veient que en aquest moment doncs, estem en el mateix punt, diguéssim, i la modificació que fan és tan mínima que no afecta, doncs mantindrem el vot d'abstenció.
D'acord, moltes gràcies. Passem doncs a votar. Llavors, votaríem l'ordenança fiscal número 47 de forma definitiva amb la incorporació d'aquesta transacció sorgida de l'al·legació d'Esquerra Republicana. D'acord? Per tant, vots a favor. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada per 9 vots a favor, 0 en contra i 7 abstencions.
D'acord, moltes gràcies. Passaríem doncs al punt número 4. Punt número 4, que és l'expedient 1726/2024, que és l'aixecament de la suspensió del decret d'alcaldia número 2024-698 en compliment i acatant el dictamen 538/2024 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya de data 16 de desembre de 2024. En aquesta ocasió és un, bueno, com bé ficarem una mica d'antecedents, de cara a això va sorgir molt amb un acord que es va fer amb els treballadors al juliol, a l'estiu, a nivell de calendari laboral, per unes hores que podrien disfrutar, no? Perquè sobraven, hi havia un excés d'hores que es podrien compensar, doncs hi havia un acord ferm i, malauradament, dos dies abans de poder publicar vam veure doncs, un requeriment per part d'intervenció que suspenia aquest decret, ben entès, de que la jornada de les 35 hores no estaven, diguéssim, consolidades, no van trobar cap decret en el que es pogués sustentar, diguéssim, aquest horari de 35 hores setmanals per a que pogués tirar això endavant. Per tant, aquí es va fer una revisió d'ofici per veure si es podia anar a buscar això, no? Davant d'això el que vam tenir, si no ho explico bé, ja ho explicaré millor, però sí que vam tenir doncs, aquesta suspensió del decret, evidentment, amb el corresponent malestar dels treballadors, que l'entenem, i ens vam reunir amb ells i, evidentment, paral·lelament, ens vam seure a negociar una nova bossa d'hores per l'estiu per intentar tenir una via de sortida, mentre s'enviava aquest document o aquest expedient a la Comissió Jurídica Assessora perquè pogués dir el què, no?, sobre aquest horari de 35 hores, sobre aquest calendari, sobre això. A partir d'aquí, el dijous passat rebem un informe de la Comissió Jurídica Assessora, aquest dictamen, en el que no entre a valorar sobre l'horari de les 35 hores, sí que el que diu és que amb tot l'expedient i amb tota la documentació que ells tenen, dels que ells disposen, creuen que no era convenient la suspensió d'aquell decret o la revisió d'ofici que va comportar la suspensió d'aquell decret i, per tant, doncs, el que hem de portar aquí, i ho voldria dir bé per no dir-ho malament, seria l'aprovació d'estimar les al·legacions sobre la revisió d'ofici instruïdes per l'Ajuntament de Balaguer per a declarar la nul·litat del ple dret del decret d'alcaldia 2024-698 i, per altra banda, aixecar la suspensió d'aquest decret en compliment i acatant el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és això el que hem de portar a aprovació un cop hem rebut aquest dictamen de la Comissió Jurídica. Paraules, no sé si vol dir alguna cosa de més, no? Senyora Núñez.
Jo votaré a favor, però no m'ha agradat no tenir aquesta informació a més antelació. Ens entén com una mica xantatge, perquè clar, si no tenim la informació no podem analitzar bé aquest tot el document, són moltes pàgines, són 28. Llavors, clar, el que no volem tampoc és perjudicar els treballadors de la casa, quan aquests tenien la raó i van fer la demanda al seu moment de que no s'apliqués aquest decret. Sí que serà favorable, però amb aquestes especificacions per meva.
D'acord, gràcies. Senyor Pla?
Sí, votaré favorablement amb el sentit de no bloquejar ni posar cap trava de cara als treballadors.
Gràcies. Senyor Ricard?
Sí, el nostre vot serà favorablement per intentar regularitzar aquesta situació amb els treballadors de la casa.
Gràcies. Senyor Vidal?
Sí, nosaltres ja hem manifestat al seu moment el tema de les formes. Entenem que a l'últim ple es va dir que al matí s'havia rebut. Entenem que hi pot haver unes disculpes. Tampoc hem vist... Perdó? Bueno, aquell mateix dia, abans del ple. Bueno... El dia del ple, es va rebre la informació, es va passar aquí, van creure oportú per entendre'ns, però en aquest cas no ens van avisar. Si s'havia de fer una cosa urgent d'aprovació, jo crec que nosaltres havíem de tindre la informació, és impossible fer aquestes 28 pàgines amb mitjana, com podeu suposar, no? Deixant a part que pots anar al final, sí, mirar més o menys com acaba, però no saps ni com ho justifiquen, ni saps en quins termes jurídics es base. Per tant, és que és molt difícil de poder decidir què. Està clar que s'acaba donant la raó amb unes al·legacions. Per tant, clar, si es d'estima unes al·legacions en què van en un sentit determinat, doncs clar, sembla que si no votes a favor, no estàs a favor de que s'estimin les al·legacions, perquè al final el que estem votant és el punt concret del ple. Per tant, hi ha el defecte aquest claríssim al meu punt de vista, tant jurídicament com des del punt de vista formal de formes, diguem-li, que valgui la redundància, és a dir, no hem tingut les informacions i per tant és que no hauria de ser possible que pogués passar un punt així d'aquesta magnitud per un ple a les 2 del migdia del dia 23 com si no hagués passat res. Això no s'entén de cap de les maneres, però sí que és cert que anant al que aprovem, el primer és estimar les al·legacions i el segon és aixecar la suspensió del decret. Per tant, clar, no votarem pas en contra d'estimar les al·legacions o d'aixecar la suspensió del decret, malgrat que jo crec, ja ho estàvem discutint, ni tan sols amb això ens hem ficat d'acord, perquè és que és tan prematur que no hi ha manera, que potser ens haguéssim hagut d'absentar de la votació i no valida això, però sí que és cert que si entrem al fons de la qüestió, a veure, amb tot el que s'ha arribat a dir, Déu-n'hi-do, que hem d'acabar així. Amb tot el que hem hagut de sentir nosaltres, Déu-n'hi-do. Per tant, no ho sé, votarem que sí, vagin a comprar patatetes i s'ho menjaran patates. Vale?
Gràcies. Senyor Solanes.
Sí, nosaltres també reiterem el que hem dit abans, que trobem que no són formes, que és un despreci per tots els membres de la corporació i que ens podien haver avançat el dictamen el dia que el van rebre i en qualsevol cas doncs, l'haguéssim pogut analitzar per quan es pogués portar al ple. No hem pogut llegir, per tant, les 28 pàgines, però sí que hem pogut sentir que vostè deia que per culpa d'un reparament d'intervenció es van replantejar. Jo crec que quan hi ha una cosa que surt com no desitja l'equip de govern, no podem donar la culpa als tècnics. El que fa la revisió d'ofici i, per tant, la suspensió d'aquest acord és un decret d'alcaldia. Llavors, que l'únic pretext que ens pugui resumir és que la intervenció va dir i per això vam fer i ara acabem així, sembla que ens expulsem les puces de damunt. No, perquè no, perquè evidentment els fets són els que són, no? Però vull dir, les seves paraules han sigut aquestes, vull dir, ens llegirem les 28 pàgines, però crec que tampoc està gaire ben enfocat per part seva l'operativa que han portat amb aquest tema, i nosaltres votarem a favor per responsabilitat amb els treballadors, no per res més, perquè la gestió dels recursos humans, fins ara els sindicats deien que era dolenta, però ara, a més, ho diu la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.
Sincerament, crec que des de la part d'intervenció, quan van fer aquest informe de reparo, estava totalment avalat pel que ells creien jurídicament, i jo crec que ells han fet la feina que els tocai. Vull dir, no vull dir que, mira, per culpa d'ells, no, aviam. Intervenció, fiscalitza, fa la seva feina. És un fet que no s'ha consolidat mai en aquesta casa, amb un decret, la jornada de les 35 hores. Per tant, és un dubte que li podia sortir a la interventora, com ho van parlar amb l'anterior secretària, com ho van parlar amb secretaris d'altres administracions que ho veien de la mateixa manera. Per tant, aquesta suspensió doncs, es va dur a terme, evidentment, amb un decret d'alcaldia, amb un informe que et diu que has de fer això. Aviam, ja ho sé que és un decret d'alcaldia, però els decrets d'alcaldia venen en base a uns fonaments jurídics i evidentment jo crec que es va fer la feina que tocava fer, i en aquest moment quan es fa aquest decret de seguida ens sentem amb els sindicats, mirem de buscar alternatives i, acte, i segon acte seguit és ho enviem, ho elevem a la Comissió Jurídica Assessora perquè es pronunciï el respecte. És a dir, no vull dir que aquí, vinga, va, cap problema, no és culpa nostra. No, perdona, nosaltres fem el que ens toque, intervenció fa el que li toque i quan hi ha alguna cosa que no, doncs ho s'envia a la Comissió Jurídica Assessora i respon. I no hi ha, en aquest sentit no hi ha cap problema. Vull dir, les formes li accepto. Vull dir, potser haurien d'haver rebut el divendres també vostès l'informe. Jo, sincerament, no hi vaig pensar més. No ens enganyarem. Però sí que puc assumir lo de les formes. Ara, el tema de que ens vulguem expulsar, el tema de que vostè pretengui que des de l'equip de govern estem fent el possible per anar en contra dels treballadors, això no li accepto. No li accepto perquè, de fet, veníem d'un acord de l'estiu per a poder fer aquestes hores, per a poder compensar aquest excés d'hores de les 35 hores. Per tant, aquest equip de govern no té cap ganes d'anar en contra dels treballadors, ni molt menys. Al contrari, vol posar les coses a puesto. I això, a vegades, costa el que costa. Si tinguéssim les coses més ben arregladetes, segurament no estaríem en el punt que estem. Evidentment, estem en una situació doncs, que hem d'anar fent pas a pas, hem d'anar millorant la situació laboral dels treballadors i les treballadores de la casa, i en aquesta circumstància doncs, va sorgir aquesta revisió d'ofici, repeteixo, avalada uns informes jurídics que li donaven el pes que tingués. I a partir d'aquí doncs, vam anar a fer el que vostès ja saben que ha anat passant. A partir d'aquí, no, més que res, que no m'agradaria que estigui insinuant que estem anant en contra dels treballadors de forma voluntària, vaja, ni molt menys.
No, jo en cap cas hem dit això. Hem dit que la gestió dels recursos humans estava qüestionada per part dels representants dels treballadors i ara la pròpia Comissió Jurídica de la Generalitat dona la raó als treballadors. Simplement he dit això. Vull dir que hi havia un qüestionament de la manera com vostès han fet aquesta gestió. Evidentment que els decrets d'alcaldia estan sustentats per informes d'intervenció, però quan es fa una contractació menor i improcedent, també hi ha un informe, per posar un exemple, també hi ha un informe negatiu d'intervenció, però el decret pot considerar saltar-se-la, per exemple. Per tant, els òrgans que assessoren, però al final la responsabilitat i la decisió la pren qui firma el decret d'alcaldia. Per això volia situar el tema a l'equip de govern, perquè, repeteixo, no hem pogut llegir les 28 pàgines, però l'únic que hem pogut sentir de les seves paraules és que intervenció va dir i arran d'aquí van fer, i m'ha sabut greu per els propis tècnics que es traslladi la responsabilitat d'un tema que ha d'entomar l'equip de govern. Crec que és prou important el tema, que ha donat prou de sí amb diferents plens i comissions, com perquè tal com ha dit ara al final, vull dir, això ha acabat així, ha acabat com tots sabem i ja està, és un procediment com un altre, però crec que no cal donar aquests toms que poden portar a confusió. Crec que vaja, que l'equip de govern va fer aquesta aposta i que evidentment que no ha sortit bé, i els treballadors doncs, han tingut l'oportunitat de defensar els seus drets i se n'han sortit, i nosaltres no voldríem, com han dit abans altres regidors, participar d'una votació que no han pogut estudiar directament perquè en mitja hora no es pot llegir, però que finalment votarem favorablement perquè el contingut és aquest.
Bueno, jo per aclarir simplement no és que aquest equip de govern no ha volgut materialitzar l'acord. Torno a repetir, l'acord el vam signar, vale? I el que hem intentat és donar-li un pes legal perquè hi havia una discrepància al respecte i aquesta discrepància l'hem resolt enviant-la a una comissió assessora jurídica externa perquè matitzés aquell acord si era factible o no. Llavors, el que estem fent és arribar a acords amb la representació sindical i donar pes legal amb aquests acords que arribem quan internament, vale, tenim informes que no avalen aquell acord o que no veuen correctament aquell acord. I tant sindicats com equip de govern trobe correcte l'acord. Llavors, què fem? Buscar ajuda externa. Crec que el anar a buscar informació externa és bo i també és bo respectar els punts de vista dels òrgans de fiscalització i en cas d'intentar que aquell informe surti el més net. Ara crec que podem estar contents, ja ens han deixat les regles del joc marcades des de la Comissió Jurídica Assessora i el que tenim que fer ara és implementar aquest acord i millorar condicions laborals.
Sí, alguna intervenció més per part, sí, de l'interventora?
Per fer un aclariment a les seves intervencions. A veure si serveix per colofó, perquè es va triar aquest procediment. Es demanava a la Comissió Jurídica Assessora pronunciament sobre si l'acord de la jornada horària del maig del 2019 i l'acord del calendari laboral de 2024 amb els treballadors havien seguit el procediment. Se li demanava també pronunciament sobre la temporalitat i es demanava pronunciament sobre el contingut i la conformitat a norma del calendari laboral de 2024. Del dictamen es dona resposta al punt segon, deixa entreveure què hauríem de fer per obtenir resposta de la Comissió Jurídica Assessora pel que fa al punt primer sobre el procediment i no es pronuncia sobre el contingut i la validesa jurídica del calendari laboral de 2024. Només aquest aclariment a nivell tècnic.
D'acord, moltes gràcies. Alguna paraula més? Per tant, s'hauria de portar a votació. Vots a favor de la proposta?
Queda aprovada per 16 vots, per unanimitat.
D'acord, gràcies. Aprofito ara pel que hagi escoltat 16, que no hem excusat la presència de la regidora Montse Rossells, que no podia venir avui. I bé, anirem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1658/2024, que és l'adhesió de la paeria de Balaguer al contracte de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis. Saben que tenim contractat els serveis elèctrics amb aquest acord marc de l'ACM i en aquest cas hauríem de sumar-nos amb aquest acord de preus de subministres elèctrics al lot 1, que seria el de baixa tensió, ja que el lot 2, aquí s'ha fet una contractació del lot 1 i lot 2 per part de l'ACM, el lot 1 ha sortit una empresa, que és la que ha guanyat aquesta licitació, i el lot 2 sembla ser que està suspesa aquesta contractació, per tant s'ha impugnat o alguna qüestió d'aquestes, per tant aquí el que hauríem de passar és assumir-nos al lot 1, ja que el lot 2 continuaria igual que el que tenim perquè de moment no hi ha una nova empresa que hagi guanyat aquesta licitació. Paraules, senyora Núñez?
Me continuo abstenint amb els mateixos motius que el punt 1 i el punt 2.
D'acord, gràcies. Senyor Pla?
M'abstindré en aquest cas.
Senyor Ricard? Senyor Vidal?
Sí, també tornant a dir tot el tema de les informacions que no han arribat a temps. Sí que és cert que el conveni amb l'ACM el vam iniciar nosaltres. Confiem tècnicament en com funciona i, per tant, en quant a l'adhesió votarem favorablement, però ficant aquest vistiplau, no? Perquè estem parlant d'un organisme que en principi ja s'hi ha treballat moltes vegades i al qual s'hi té garanties, però si no, en condicions normals no sabríem ben bé ni què estem votant.
D'acord. Senyora Trilla.
Gràcies, Paira. Doncs nosaltres, com que no sabem què estem votant perquè hem tingut informació fa 20 minuts, ens abstindrem.
D'acord. Bé, és com altres vegades que s'han passat aquests, però bueno, avui suposo que s'ha de fer així. Doncs passem a Perdó.
Bueno, li tregui importància a Paera.
No, sí, sí, no, però és que diu que no sap de què va. Vull dir que és una... Ens sumem amb un acord marc més com molts han passat per aquí.
Sí, però no deixa de tenir la seva importància. Vull dir, no és l'extensió perquè sí.
I tant, i tant. No, i tant. Cap problema, que és la seva elecció, faltaria menys. Doncs passarem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada per 11 vots a favor, 0 vots en contra i 5 abstencions.
D'acord, moltes gràcies. Doncs tenint en compte que és un ple extraordinari urgent, no hi hauria activitat de control, ni precs ni preguntes. Per tant, donaríem el ple per acabat, desitjant-vos a tots i totes que passeu unes bones festes de Nadal i una bona entrada d'any. Gràcies.